Hola, què tal, com esteu? Benvingut als Sants i Estalvis, al programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio.
Davids, i més que Davids Ràdio.
Davids, no, Davids.
Ah, molt bé.
Davids Olivares, què tal?
Molt bé, escolta, sembla que una setmana ha passat volant.
Volant,
sembla
volant.
Que t'hagi tingut aquí fa un moment.
Fa un moment, però en realitat no ha estat així.
Carai, tu.
Sí, sí, sí.
I quin fred que fa avui, eh?
Ai, sí. Bueno, no ho sé, no he sortit al carrer. No t'ho sabria dir. Per què no me'n refio gaire, dels termòmetres aquests del Google i tot plegat? Avui serem nosaltres amb Marta Nogués, que és tecnòloga dels aliments de Natura Import.
Oi, Marta, quant de temps?
Feia temps que no venia, sí, senyor.
Marta,
i ens parla de la farmaciola, una farmaciola de tardor, per intentar prevenir o reduir alguns dels problemes habituals de la tardor que tenen a veure, sobretot amb refredats, amb problemes circulatoris, etc. Astènia...
Els tenis
ho
són... això, molt bé.
Amb aquest canvi horari, amb el canvi de llum i tal, també ens pot afectar. Suplements i complements relacionats amb aquesta qüestió amb la Marta, i la Gina està ben esperada dels cereals integrals, que ja sabeu que sempre diem que estan associats a la reducció per mortalitat per qualsevol causa, la reducció de la mortalitat per qualsevol causa. Interessant que poseu petites quantitats de cereals integrals a la vostra alimentació cada dia. I acabarem també parlant dels mercats municipals.
Ah, amb l'Ester.
Amb l'Ester Vives.
Ah,
ja
no.
Sabeu que els mercats municipals són pràcticament marca de la casa de Catalunya. Hi ha pocs llocs al món on els fem anar com els fem anar aquí. I ja parlarem de la importància que tenen com a consumidors i també per a la nostra economia local i a tots nivells.
Molt bé? Molt bé, superbé.
Us podeu comunicar amb nosaltres al sans@catradio.cat, si ens envieu un correu electrònic amb preguntes, dubtes, consultes, crítiques, i al Twitter i l'Instagram @sansiestalvis. El Ricard Portal, la control tècnic, David Olivares i servidor, Adam Martín. Gràcies per ser-hi. Comencem. I am aware and feeling alright. Comencem el programa i ho fem avui recuperant la Marta Nogués, que ha estat amb nosaltres també durant dues temporades i que avui torna una altra vegada per explicar-nos coses interessants. Avui, que estem encara en plena tardor, que s'està acabant, per cert, però que encara dura la tardor, i que arriben els primers refredats i que comencen a baixar una mica les defenses i tot plegat, volem parlar amb la Marta de com fer una petita farmaciola de tardor amb alguns aliments o suplements o complements de tipus natural. La Marta és tecnòloga dels aliments de Natura Import. Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Molt i ara estarem millor, suposo, perquè amb aquesta farmaciola sortirem amb les defenses reforçadíssimes.
A veure.
Això esperem.
No, jo crec que sí, no? Per on comencem? Perquè, a veure... Primer, la primera pregunta, al marge del que tu m'has plantejat, podem millorar les defenses amb suplements, per exemple?
Es poden millorar, es poden potenciar, sí, correcte,
sí?
I tant. Sí, sí.
Encara que mengi malament?
Ui, això m'estàs complicant la vida, però segurament sí, no?
Depèn de com de malament, no?
Val. I parlarem més que de la vitamina C, no?
Sí.
Sí, anirem una mica més enllà. Sí,
molt bé.
Sí. D'acord. Per on comencem? Pels refredats?
Pels refredats.
Clàssics, també?
Típics? Prevenció i tractament.
Ah, molt bé.
Molt bé. Sembla?
Sí, prevenció. Deixa'm que saludi també la Gina, que també està aquí amb nosaltres.
Bona tarda.
Hola, Gina, com estàs?
Molt bé.
Després la Gina parlarà de la seva secció, però ja que t'agrada el tema, també, obrim-li el micròfon i que s'esplagui. Refredats, per tant, prevenció. Com podem prevenir un refredat?
Doncs, primer, la dieta és el més important, no? Hem de procurar fer una dieta rica en fruites, en verdures, que ens aporten antioxidants, per exemple, vitamina C, que tothom sap que és important. Però per fer una bona prevenció hem d'actuar en el lloc on s'origina aquesta immunitat, aquestes defenses.
No m'ho diguis.
t'ho dic.
Què és la microbiota?
Molt bé.
Ai, jo anava a dir el nas.
Molt bé.
Que el nas no és on
també s'origina. Tenim el nas.
Tenim, però el nas no és on s'origina el tema, eh? De les defenses.
En els mocs.
Aleshores...
La microbiota recorda que són aquells dels bitxos, els bacteris, els fongs, els llevats que tenim al sistema, els budells, sobretot, i altres llocs a la boca, al nas, en general. Exacte. En tenim a tot el cos, però on hi ha més quantitat és els budells, sobretot al final del prim i al principi del gruixut.
Aleshores, si volem entrenar aquesta microbiota autòctona, el que hem de fer és donar-li les eines que són nutrients, i aquests nutrients es coneixen com prebiòtics, que és l'aliment de la microbiota, i després probiòtics que la regenerin en el cas de que estigui alterada. I això ho podem fer durant tot l'any, si volem. No cal que sigui justament a la tardor, córrer dos dies abans, no?, que hi hagi aquest canvi de temperatures.
Funcionem així sempre, eh? Per això és l'operació en biquini de les defenses.
Correcte,
eh?
Totalment.
El canvi de dos dies abans. El canvi d'armari de la prebiòtica.
Sí, sí. De la pre o de la pro?
Amb dues.
I després hi ha els simbiòtics, que és una barreja de pre i pro, no?
Ah, això mateix.
Em va costar entendre-ho, això, al final.
Pues a mi també em costa entendre.
Però ho hem repetit unes quantes vegades, ja.
No t'escolto massa, jo.
Per tant, aliment per la microbiota serien els prebiòtics. I, per exemple, què?
Aviam, sempre tenim l'alimentació, no? I aquí doncs, tenim doncs, podem utilitzar midons, els podem, per exemple, tot el que són doncs, tubercles,
exacte,
arròs, tot això ho cuinem, es deixa refredar, llavors
la té, patata refredada,
té un efecte de midó.
Aquest midó, el que s'anomena midó resistent.
Correcte. Mm-hmm. Aleshores, això pot tenir un cert efecte prebiòtic. El que són fongs, molt interessants. Els fongs també ens aporten prebiòtics, al mateix temps ens aporten oligoelements i ens aporten substàncies que tenen una acció directament immunomoduladora. Mm-hmm. I després podem anar a fer...
Quins fongs serien?
Fongs molts i bolets, no?
Teniu el shiitake, maitake, reishi...
Sí.
Inclús el mateix rovelló, no cal tampoc ser molt excepcionals. Un xampinyó, un rovelló, són uns aliments molt rics en nutrients que també doncs, potencien aquesta immunitat.
M'agrada aquesta puntualització perquè sempre acabem amb maitake, shiitake... Sí.
Les gírgoles també.
Els camassets, carlets...
És a dir, fongs, bolets en general.
Bolets en general.
I els fongs del formatge, això no compta, no?
Jo no els tinc en compte.
Un formatge blau, un roquefort...
Poden servir per decorar una mica, en tot cas, no? En forma de crema.
Tu estàs pensant en com seguir menjant el que tu menges?
No, jo, escolta...
A veure si te retrocito com beneficis.
Es compro cap a casa. Bueno, cap als budells. Perdona, Marta, digues.
Aquest és fongs, un tipus d'aliment.
Correcte.
Per la nostra microbiota. Més coses? Polifenols, per exemple?
Sí, però després també no oblidem els complements. Hi ha prebiòtics, que per exemple hi ha els fructooligosacàrids, uh-huh, hi ha els galactooligosacàrids, hi ha molts tipus de prebiòtics. I a més, és molt interessant que cadascun estimula un tipus molt concret de microbiota. Uh-huh. Els fructooligosacàrids estimulen les bifidobactèries, els galacto... O sigui que hi ha una certa especificitat inclús, podríem dir.
Què has dit el primer, perdó?
Els fructooligosacàrids.
Els fos. Fructooligosacàrids.
Però què? És una mandarina, això? No sé. Tradueix-me, no puc trobar això.
A la xicòria, per exemple, és una bona... Sí, les arrels acostumen a ser una bona font.
Uh-huh. Els espàrrecs verds, no em sembla, també.
Sí.
Vale. Les carxofes.
Vale, això sí, carxofes.
I també hi ha complements.
Bueno, els complements, d'acord. O sigui, vaig a un lloc i dic, dona'm el xicòria, això.
Això mateix.
Bueno, ja saps que sempre diem que si pots trobar un aliment important i si no, amb un suplement també. Què més?
Passem als probiòtics. Els hem comentat. Mm.
Sí, sí,
els probiòtics,
sí.
L'ideal seria un complement d'ampli espectre, amb el major nombre de soques possibles, i màxima concentració.
Molt bé.
És el que sempre comentem.
Allò de les UFCs, eh?
Ah, exacte.
Unidades, com es diu, què és això? Unitats
són
de formació?
Són les unitats de formació de colònies, que són les cèl·lules viables.
Es compten en milions, en milions.
Sou tres que domineu i jo sempre...
10.000 milions d'UFC, 50.000 milions.
Millor.
Perfecte, molt bé, ho dic perquè moltes vegades...
Però això m'ho menjaré, vols dir?
Sí,
això està en un pot i jo m'ho menjo.
Sí, normalment
en
una...
Que també pots trobar aliments que em portin de manera natural.
Però si m'he de suplementar, vaig a un lloc i dic, dóna'm 10 milions d'això.
No, home, no, perquè et donaran 10 milions de paquets i et deixaràs
el sou. No, perquè si dius que són...
No, demanes el que t'ha dit la Marta, precisament, que... No sé si estaves molt pendent, però ha dit que em demanis un que tingui moltes soques
UFCs,
diferents.
Molts UFCs.
Moltes soques. Una cosa són les soques i després de dins de cada soca que tingui molta quantitat de bacteris que acabin sent viables a la llarga, no? Seria una mica el tema.
Okay.
Viable vol dir que arriben... Perdona,
És
que,
que
passen pel tot el tracte intestinal, que passen la digestió i que arriben on han d'arribar, que molts es queden pel camí.
Eh, que sembla intel·ligent quan m'explica les coses.
Oh,
que sí? És el meu...
Ai,
és el meu talent, fer-lo intel·ligent.
Tant a faltar, Marta. Què més?
Vinga, després tenim... Jo aniria directament al que són els immunomoduladors, que aquí tenim les plantes medicinals. Uh-huh. La més coneguda, la més popular, és l'equinàcia. Uh-huh. N'hi ha tres tipus. Les que més s'utilitzen en complement són l'angustifòlia i la purpúria. I concretament l'arrel és la part que més s'aprofita. Llavors, doncs, aquí, bàsicament, el que trobem són extractes secs o altres tipus, però jo recomanaria l'extracte sec i amb una dosi suficient. I llavors aquesta equinàcia el que ens farà és que augmentarà la capacitat de fagocitosi, per exemple, augmentarà el nombre de macròfags, que són cèl·lules immunitàries inespecífiques, i després doncs, també augmenta en certa forma aquesta resposta immunitària davant doncs, qualsevol agent infecciós, poden ser virus, bacteris, d'acord? És una forma de fer una prevenció, una profilaxi.
És a dir... Quan ja t'ha refredat o ja tens la malaltia, també fa alguna feina, suposo,
sí.
No?
Sí, aquesta funció, aquest benefici el trobem abans de contraure la infecció o inclús com a, en fase de prevenció.
Molt bé.
Ara mateix, si volgués algú de dir, doncs vinga, anem a fer una etapa de prevenció, podria fer un complex amb una bona equinàcia, inclús que porti zinc, vitamina C, i ja tindríem aquí una fórmula ben completa per fer aquesta tasca.
I una altra pregunta sobre l'equinàcia i sobre les productes similars. Em puc prendre cada dia durant tot l'any o seria millor fer tandes i descansar?
És una bona pregunta, perquè justament l'equinàcia és una planta...
L'he apuntat jo, pregunta-li això.
És una planta que es recomana que el temps duri 2 setmanes, 3, tot i que els estudis indiquen que si es dona durant 4 mesos no hi ha una davallada molt important de defenses, perquè se sap que els immunomoduladors els pots donar fins un cert punt, no? I el tope són 4 mesos.
Ah, perfecte. Sí, i després baixen les defenses.
I després podria haver-hi una certa efecte de...
Un cansament.
Tan cansat. Ja no es poden estimular més.
Com no saps això?
La gent s'acaba separant, al final.
Clar. Bueno, separant no, cansat.
Et canses, després de 4 mesos, et canses i ja baixen les defenses.
Cadascú necessita el seu espai, tard o d'hora. M'explico?
Sí.
I tu i jo necessitem ja una mica d'espai.
La quinàcia, les defenses, si estan molt temps junts.
Per sobredosi, Marta, no passa res, no? Bueno, ell deia això de... Però si em foto massa quinàcia durant tot un dia, 2, 3, 4...
Els complements s'han de prendre amb la justa mesura. Cada complement, ja el fabricant és el que s'encarrega de dosificar correctament.
Molt bé.
Llegim les instruccions, sempre.
Jo, quin rotllo.
I després, això que m'has posat aquí, jo no sabia el que són els andrografis. Què són els andrografis?
Grafitis.
Què?
Res, una tonteria.
Perfecte. Andrographis.
L'andrographis és una planta molt interessant que és tradicional de l'Índia i que també és una molt bona immunomoduladora. De fet, la OMS la recomana perquè té un ús tradicional en clínica per fer també una prevenció i tractament de tot el que són infeccions respiratòries de vies respiratòries, no? Doncs aquí tenim la grip, el refredat, faringitis, bronquitis inclús. I per mi seria una bona opció complementar amb l'equinàcia, si volem que aquesta prevenció sigui molt més àmplia inclús.
No l'havia sentit a parlar mai.
Andrographis, mira.
I mira que jo sé coses, David.
Sí, mira, doncs un altre màster fa falta.
Val, ens queden 5 minutets i val la pena repassar, acabar com una mica els temes que ens has apuntat tu. Refredats, alguna cosa més a afegir pel tema de refredats?
Jo em centraria en aquestes plantes i la dieta és important, evidentment, i fer un bon equilibri, un bon manteniment de la microbiota.
Molta gent estarà pensant ara en la taronja, la vitamina C, etc. Ah, jo cada dia un suc de taronja, jo una taronja, no sé què. Què sabem d'això?
Per mi prendre un suc de taronja és un plaer, però si volem assolir unes quantitats suficients de vitamina C, que per mi òptima són 1 gram, 2 grams en cas de tractament, difícilment ho aconseguirem amb un suc de taronja i hem d'estar pendents de prendre doncs, igual molts litres d'aquest suc, no? L'opció més fàcil i còmoda és prendre un comprimit d'un gram que n'hi ha i que poden ser, més a més, d'alliberació prolongada. Això vol dir que estem 8-10 hores al llarg del dia absorbint aquesta vitamina C. Mm. És com si tinguéssim una injecció intravenosa, no? Una via oberta. Una via. Molt interessant.
Molt bé. Astènia i insomni. Coses que podem fer per millorar-los o per prevenir-los o per evitar-los totalment?
Aquí us diria, per exemple, no? El canvi de temperatures, tardor, canvi d'estació, pot ser que estiguem més cansats, que no tolerem bé aquest canvi de llum. Aquí podríem prendre, per exemple, una rodiola, que és un molt bon adaptogen i que combina bé amb vitamines del grup B, que també redueixen cansament i fatiga.
Rodiola és una planta? Per
la rodiola, rodiola, sí.
Rodiola,
amb irrac, rodiola.
Importem aquesta planta de Rússia, a tot el que són exacte, aquests
països.
Llavors
serà rodiola.
És un bon adaptogen.
Rodiola, vale.
I
no et paguem per això,
Sí, perdó. És que ella va molt en sèrio.
No,
i jo no, clar.
Jo a partir d'ara jo faré descomptes, et faré descomptes perquè clar, és que
no, és que clar, és que us mireu com si clar, sí, home, la rodiola, o el polifalafaló, tot això.
No sentim mai, o la rodiola.
Pilar Rodiola.
Molt bé, la rodiola, que és un adaptogen, que recordeu que un adaptogen, dic recordeu perquè alguna vegada ho hem dit, és una planta que s'adapta una mica al teu nivell d'estrès, que et serveix una mica per modular el teu nivell d'estrès. Si estàs per sota, te puja una mica, i si estàs per sobre, et baixa una mica, et regula, no?, d'alguna manera.
En certa forma, sí. De fet, inclús...
En certa forma vol dir no, ara.
No, sí, però no, perquè és un terme que, de fet, és molt ambigu, no? Mm. Però dins d'adaptogen també podries trobar una planta que t'ajuda a millorar les defenses, no? Ah. Aleshores, és com que engloba tantes coses que al final, no?, es queda en terra de nadie, no?
Molt bé, però, perfecte. Sí. Rodiola, d'una banda, què més?
Sí, vitamines de grup B, que les hem comentat.
Sí.
I després, per tema d'insomni, doncs sempre tenim valerianes, passiflores...
Això ja em sona més.
Aquí tenim el lúpul, també. Podríem agafar una bona combinació de plantes medicinals per anar una mica més relaxadets a l'hora de dormir.
Clar, perquè es tracta de detectar la causa de l'insomni. A molta gent li costa molt conciliar el son i altres s'adormen de seguida, però es desperten al cap d'una estona. Aquí serien remeis diferents, suposo, no?
Sí, quan ja és un insomni, per exemple, que costa conciliar i que no és complert, i a més, doncs, hi ha despertars nocturns, no hi ha una bona conciliació, i no és un somni profitós, ens aixequem cansats, seria interessant, per exemple, una melatonina amb plantes medicinals que poden ser també relaxants. I aquí tenim doncs, la grifònia, la passiflora, la magnòlia, l'amapola de Califòrnia, tenim moltes opcions. Si volem fer una bona conciliació, és bàsic centrar-nos en la melatonina, que és l'hormona inductora del son. Llavors, doncs, hem de buscar la dosi que més ens convingui a nosaltres i que ens faciliti aquesta conciliació.
Molt bé. Per últim, una cosa clàssica també d'aquesta època, els panellons i problemes circulatoris.
Bàsicament.
I parles de l'epistaxi, que això que són? Hemorràgies nasals? L'epistaxi?
Sí. I tot té relació amb el fred. Amb el fred,
Això vaig aprendre...
Epistaxi! Ràpid, a la farmàcia!
Que a vegades tinc sang, porti'm a l'hospital. Sí. Que són aquestes petites pèrdues de sang que dius, ai, pel nas, que no saps ben bé, no són una hemorràgia intensa.
Però això pot ser perquè t'has mocat molt, també, no? T'has mocat molt.
Pot ser.
O que et raja sol, vols dir que et raja sol.
O perquè t'ha fotut un cop de puny al presentador del programa Col·labores, també podria ser.
També podria ser.
Una mica desgastat ja pel tema.
No, però hi ha gent que li raja més sovint i a vegades hi ha gent que si es moca molt perquè està encostipat, doncs li... Bueno, al final, doncs,
però estem parlant de la que està més associada a l'època, no?
A l'època del fred, bàsicament, sí.
Hi ha alguna cosa que podem fer per tenir una millor circulació?
Sí. Tant pels panellons com per l'epistaxi, aquí hi ha un component de base que és la mala circulació o que més aviat una certa fragilitat a nivell de capilars, no? Aleshores, per l'epistaxi podem donar uns bioflavonoids. I aquí doncs tenim extractes de cítrics o de plantes com la sòfora japònica, que són molt riques en aquestes substàncies, i que el que faran serà protegir i reforçar aquest col·làgen. No deixem de banda que als final els capilars, a les parets dels capilars són col·làgen, no? Llavors, si aquest col·làgen és dèbil, és de poca qualitat, o hi ha molta vasoconstricció i tenim tendència a un cert sagnat, com pot ser persones que prenen anticoagulants, doncs aquí tindrem que reforçar això i un citroflavonoid, un complex ric en antioxidants, pot ser molt interessant.
Molt bé, perfecte, molt bé. Alguna cosa més que ens haguem deixat fora?
Els panellons ve ser el mateix, eh? És un tipus d'eritema que també és per un excés de vasoconstricció, que pot ser doncs, a peus, als dits, al pavelló auricular i també al nas. Aleshores, aquí també podem millorar aquesta circulació amb un aport d'antioxidants i especialment amb citroflavonoids.
Molt bé, doncs hem fet una petita farmaciola de la tardor, hem parlat de com prevenir els refredats amb determinades suplements i aliments, aquesta astènia que ens agafa una mica, sobretot pel canvi d'horari, no?, i per la diferència de llum i tot plegat, l'insomni i la prevenció de problemes circulatoris, sobretot panellons i aquestes petites sagnades que tenim al nas, i para de comptar, ja està.
Ja està, i bona alimentació, sobretot, també ha començat dient això, no? I una bona suplementació, oi? Doncs ja està.
Molt important. Bé.
Perfecte. No te'n vagis, queda't una mica més.
Així, que ara
farem la secció de la cuina que cura. Mira, avui en parlem cosa. Sembla que estiguem en directe.
Oh, com et mola el directe.
A Més Cat Ràdio, estem sans i estalvis. Amb Adam Martín. Green Pita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Avui a La Cuina que Cura, Gina Estapé, parlem de cereals integrals.
Exacte.
Cereals integrals. I quan parlem de cereals integrals no estem parlant dels cereals d'aquests que van en capses que trobem a les lleixes dels supermercats.
Exacte.
I que tenen figures molt estilitzades i aquestes històries, que això sí que són cereals i... En alguns casos podrien dir... Però no estem parlant d'això.
No estem parlant d'això.
Estem parlant del gra, eh?
Exacte. Estem parlant del gra, que seria l'origen a partir del qual es fabriquen tots aquests productes, es fabriquen també farines, es fabrica la pasta, però nosaltres el que ens interessa és el gra. Per què ens interessa el gra? Perquè a la closca, que per això ens interessa que siguin integrals, és on s'hi concentra la major part, bueno, tota la fibra i la major part de les vitamines i minerals. Per tant, per exemple, la diferència que hi ha entre un arròs blanc i un arròs integral és que a l'arròs blanc li han tret aquesta primera... pallofa o aquesta closca que té i, per tant, podem dir que està més refinat.
Està refinat
a l'arròs blanc perquè li traiem aquesta primera capa. Però sempre serà molt més interessant nutricionalment. Vull dir, amb això no vull dir que menjar un arròs blanc un dia sigui dolent, però sempre és molt millor prendre aquest arròs integral o els altres cereals integrals per aconseguir tot aquest aport de fibra, de vitamines i de minerals.
Molt bé, perfecte. A veure, cereals integrals. Hem parlat de l'arròs, ara ja, i la gent comença a pensar, cereals integrals, a veure, la cibada, però de vegades no sé si és integral o no,
I a vegades ni la cibada, A vegades l'arròs.
El blat, sí, pa integral, però a partir d'aquí ja anem tots una mica més.
Una mica coixos.
Perquè estem mal educats, perquè si l'origen és tot integral... hauríem de dir arròs refinat o
exacte.
No sé què, refinat, no?
Perquè sí, el genèric arròs hauria de ser integral.
Ja és integral, no?
M'ha agradat molt això.
Gràcies, veus? No, és que també em marejo molt amb l'arròs integral. Per cert, he dit que vaig comprar un arròs integral que posava 20 minuts de cocció.
Sí, els paquets no fan...
Però és que em vaig fer 18 i estava tou i escarós. Jo crec que no és integral. I posa integral. Crec que m'han enganyat.
No poden enganyar, amb l'arròs integral no poden enganyar.
No pot ser que integral amb 18 minuts estigui tou.
Però
no,
i era rodó, llarg, basmati,
rodó,
perquè això a vegades també...
Rodó.
És raro que amb 20 minuts, eh?
No diré la marca.
Help.
Vaig quedar parat, perquè normalment n'havia comprat que amb 40, 50 minuts quedava, bueno, quedava com a dècada.
És el que tarda, habitualment.
Però aquí el temps de 20 minuts, que ja ho posa el paquet, 20 minuts, i és com...
No seria precuit?
No, és un paquet sec, és sec.
Vale.
Ja està. Acabo l'anècdota culinària.
Ha portat molt.
Vull dir que perquè veieu que intento comprar arròs integral.
No, ho intentes i ho fas.
I ho faig.
Però després no te'n surt el que compres.
Però té gust a l'altre.
Sí, senyor. Som més de 20 minuts. Això està clar.
Te'n portaré, d'aquest.
Més cereals integrals.
Mira, per fer una classificació, de dir, per no posar-los tots al mateix sac, per a totes aquelles persones que ens escolteu, que sigueu celíacs o intolerants al gluten o que senzillament no ho sentim bé, bé i no en voleu prendre, els diferenciarem entre cereals que porten gluten i cereals sense gluten, i així sabeu quins són quins. Cereals amb gluten serien el blat, l'espelta i el camut, que no deixen de ser una varietat de blat més antic, però serien com de la mateixa família. Tenim la civada, que és l'avena, que moltes vegades pel nom de civada no sabem a què ens referim.
Avena també és correcta, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
Tenim també el sègol, tenim l'ordi, i després també podríem trobar el que anomenem cuscús o búlgur, però que no deixen de ser sèmoles que s'elaboren a partir del blat, és a dir, que també vindrien agrupats amb el blat. I aquests serien els cereals amb gluten. Després, cereals sense gluten, trobem l'arròs, trobem el blat de moro, que també aquí podríem englobar la polenta, que és una sèmola feta a partir del blat de moro, trobem el mill, i després trobem el que anomenem pseudocereals, que ja hem comentat alguna vegada, que serien el fajol, la quinoa, la maranja i el tef. Aquests serien els cereals sense gluten. Per tant, veieu que hi ha una gran varietat de cereals.
Per què dius
pseudo?
Perquè botànicament no es pot dir que siguin cereals.
Botànicament s'assemblen més a una llavor que no posa un cereals. Aleshores se li diuen pseudocereals. Però els cuinem igual que un cereal, aleshores els englobaríem, els englobem aquí.
Per l'ús que en fem, perfecte, molt bé.
Aleshores, aquests cereals, com els cuinem? Perquè moltes vegades...
Tu en fas, Marta, de cereals integrals?
En faig.
Sí? Com els cuines? Bé.
Foc.
Però quan dius que en fas, vols dir de refinats? No, o sigui, arròs blanc?
També, també.
Ah, vale, vale.
També peco.
Sí, perquè una paella amb arròs integral no...
No és el mateix per mi, no?
No, però és que no es fa una... Es pot fer, però
ni
no seria...
Ni en fajol, tampoc.
Això ho han dit moltes vegades.
Ja ho sé, sí.
Ella també ho ha dit al principi.
Sí.
Però la majoria els cuinem molt poc, massa poc.
Sí, clar, tenim la tendència a fer el mateix que com cuinem pasta o com cuinem l'arròs blanc, que és omplir una olla amb aigua a tope, quan bull afegim el cereal i deixem que cuini. Però és més interessant afegir la quantitat d'aigua justa perquè el cereal es cuini, absorbeixi aquella aigua i no ens en sobri. Per què? Perquè d'aquesta manera evitem que vitamines o minerals se'n vagin cap a l'aigua i es quedi més en el propi aliment.
Molt bé.
Aleshores, és interessant també tenir en compte de fer un remull al cereal abans de cuinar-lo. Això no vol dir que si un dia no li fem remull no passa res. És a dir, és un avantatge que podem afegir al cuinat dels cereals. Per què? Perquè quan li fem aquest remull previ, a part de que inicia el procés de germinació, sempre és molt més interessant perquè s'activen certs enzims, es potencien certs nutrients, el que estem fent és eliminar part de l'àcid fític que poden contenir els cereals. Aleshores, en casos de persones que, per exemple, que tinguin osteoporosi severa o que tinguin mancança d'alguns nutrients, ens interessa treure aquest àcid fític perquè aquest àcid fític actua com a lladre de minerals moltes vegades i no deixa que els absorbim en tota la totalitat. Aleshores, fer un remull ens pot ajudar a eliminar part d'aquest àcid fític.
Quant de temps el remull aquest?
La nit anterior, per exemple.
Unes 8 horetes,
exacte. Ara, si estem sants i no tenim cap problema de salut, si no els fem aquest remull previ perquè hem improvisat i ara volem cuinar aquest cereal, tampoc passa res. Vull dir, no, l'àcid fític no és que sigui dolent.
En tot cas, els hem de rentar sempre, els cereals.
Exacte, aquí és on volia anar ara. S'han de rentar sempre abans.
Tota la vida sense rentar-los.
Tots, i especialment, jo us diria, la quinoa. Perquè la quinoa té unes substàncies que són les saponines que... en el nostre budell poden generar el que anomenem permeabilitat intestinal, que també hem parlat, que hem comentat abans. Permeabilitat intestinal.
Permeabilitat intestinal, vale.
Exacte. Que si tenim permeabilitat intestinal estem alterant tot el sistema immunològic que comentava abans la Marta. Per tant, no ens interessa que hi hagi una permeabilitat al nostre intestí. Ens interessa que les nostres cèl·lules estiguin ben sellades, ben juntetes entre elles.
Que la mucosa sigui ben gruixudota i ben
maca,
eh?
Exacte. Aleshores, per rentar els cereals, jo us dic el que faig jo, per si us serveix, perquè moltes vegades ho posem a xorro d'aigua, però jo el que faig moltes vegades és agafo un bol, poso aigua tèbia, poso el cereal, ho remoc bé amb les mans, que veieu que l'aigua es tornarà bruta, com túrbia. Després d'això sí que ho coleu i ho podeu tornar a fer fins que l'aigua ja quedi més clara.
No surti d'en tèrbola.
Exacte. I després, si hem posat, la majoria de vegades, és la proporció per cuinar és 2 tasses d'aigua per 1 tassa de cereal. Aleshores, per exemple, si anem a cuinar l'arròs o la quinoa, afegim 2 tasses d'aigua. Quan comenci a bullir, afegim la sal i el cereal, tapem i a foc molt baix ho deixem el temps que necessiti aquell cereal. Jo us recomano, com a consell, un difusor de calor. No sé si en feu servir vosaltres.
No, però això és quan tens flama a casa, eh? Millor?
Bueno, sí, clar, jo tinc flama. En el meu cas, si teniu vitro, això no us serveix. Uh-huh. Però si teniu flama, perquè moltes vegades tenir-ho tanta estona a foc baix com que posem poca aigua, si l'aigua s'absorbeix i no en quedes, pot ser que us quedi el cereal cremat i enganxat per sota. Llavors, posant un difusor de calor, fem que
la flama es reparteixi.
Exacte.
Sí.
Exacte.
Això de la proporció 2 a 1, pot ser, si fas mig quilo d'arròs, un litre d'aigua, no? Seria el mateix?
Mig quilo d'arròs, un litre d'aigua, sí.
Sí. Vale. Sí. És el doble, 2 a 1.
Vale, exacte.
Sí. Sou molta gent a casa, nen.
No, perquè ja faig allò que no sé com se'n diu, no me'n recordo.
El batch cooking.
El batch cooking, i llavors ja en faig molt, i el guardo a la nevera, i...
El batch cooking és organitzar-se la cuina allò, uns dies abans i dir, aquesta setmana farem arròs 3 dies, per tant, cuino arròs...
Un dia, i me'l guardo per...
El guardo a la nevera i el tinc ja preparat per l'altre.
Ah, quina sorpresa,
sí, sí,
no
fantàstic.
M'ha sortit el batch cooking, però...
Aquesta proporció no és per tot. El mill, per exemple, demana més aigua.
El mill demana una miqueta més, i la cibada i l'ordi, per exemple, si en cuinéssiu, també necessiten 3. I, en canvi, per exemple, el cuscús necessita una miqueta menys, seria 1 a 1, aproximadament. I els temps de cocció també poden variar. L'arròs integral és normalment uns 40-45 minuts, el mill, amb uns 15 minuts, gairebé ja està fet, el fajol, la quinoa, uns 20-25, el cuscús, res, és allò de posar quan l'aigua estigui bullint,
ja
tancar el foc i deixar reposar 10 minuts i ja està fet, i la cibada i l'ordi sí que tardarien més, serien uns 50-60, una horeta aproximadament.
Parlem de cibada i ordi, sempre estem parlant de cereals en gra.
En gra, no estic parlant dels flocs de cibada de l'esmorzar, sinó...
Aquests es fan de mirar-los pràcticament i es coven, eh?
Exacte.
Exacte. En 5 minuts ja els tens fets. Molt bé, ja hem explicat els integrals que trobem, com els hem de cuinar. Tenim una recepta, també?
Tenim una recepta.
Vinga, va.
La recepta de la Gina.
Recepta que podeu trobar a l'Instagram de Sants i Estalvis, @santsiestalvis. Què
doncs
fem?
Us porto una quiche on la base la farem amb mill. Serà una quiche en base de mill i amb verdures. Aleshores, per preparar aquesta quiche, pel que seria la base, necessitem una tassa de mill, una tassa de prou de verdures i una tassa d'aigua, que això també ho podeu fer quan cuineu cereal, en comptes de posar dos d'aigua podeu barrejar, oli d'oliva verge extra i sal. I després, pel farcit, verdures, en general podeu posar. Jo he afegit una ceba, una pastanaga, un grapat de xampinyons, dos grapats de fulles d'espinacs, 6 ous, 50 ml d'una crema vegetal, d'ametlles, de cibada, la que més us agradi, sal i les espècies que vulgueu. Aleshores, primer prescalfeu el forn a 180 graus, que així el tindrem ben calent quan necessitem posar la quiche. Renteu bé el mill, l'escorreu, escalfeu una olla amb un raig d'oli d'oliva verge i saltegeu el mill 2 minuts. Això ho farem per donar-li una mica més de gust. Quan ja tenim el mill saltejat durant 2 minuts, afegim la tassa d'aigua i la tassa de brou i quan comenci a bullir, tapem i cuinem a foc baix els 15-20 minuts que necessita el mill fins que veieu que ja no queda líquid i estigui fet. Aleshores, en un motlle, l'unteu amb una mica d'oli d'oliva verge i premseu, afegiu el mill i el premseu bé amb una forquilla de manera que quedi com xafat entre ell i que quedi ben premsat formant tota la base. Uh-huh. Això ho pinzellem amb una mica d'oli pel damunt i ho afegim al forn durant uns 10 minuts aproximadament, que veieu que es comença ja a durar lleugerament i aleshores ho retirem. Mentrestant, saltegem totes les verdures a una paella amb una mica de sal, una mica d'espècies, batem els ous amb la crema vegetal, barregem bé les verdures, farcim la base de la quiche i ho introduïm tot al forn uns 20-25 minuts. Fins que estigui feta.
Molt bé. Què t'ha semblat, Marta, aquesta recepta?
Molt bona.
Bona, no?
Ja tinc gana.
I si voleu més receptes en cereals, també recordo que a l'Instagram tenim la recepta dels creps de fajol, tenim també, em sembla, una amanida de quinoa, si no m'equivoco.
Sí, i no tenim cap arròs, també, por ahí?
O un arròs, exacte, ara no recordo quina tenim, però també tenim alguna amb cereal.
Sí, exacte. En qualsevol cas, hi ha receptes xulíssimes que val la pena que les rescateu de l'Instagram. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gina.
A vosaltres.
A Marta també moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Continuem.
Va, vinga.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat la cuina que cura. Estàs escoltant Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
I wish you smiled a little funny
Biocop, agricultura biològica des del 1975. Patrocina Tu menges, tu manes.
Els nostres hàbits de consum alimentari han canviat molt en poc temps, tant pel que fa al lloc on anem a comprar com en relació al que comprem allà.
Teus hàbits, els teus han canviat, els meus segueixen igual.
Segueixen igual, tu vas al mateix lloc, no?
Jo vaig al mateix lloc i menjo el mateix.
Les pràctiques dels nostres avis, per exemple, tenen molt poc a veure amb les nostres, o amb el teu cas també són les mateixes.
Les mateixes sempre?
Igual.
Home, tot ha passat d'avis a pares.
Però hi ha una cosa que és la mateixa, que encara hi és, que són els mercats, els mercats municipals.
Caríssim menjar de mercat cada dia.
Què no? Què dius? Home, no. Ara, mira, parlarem d'això avui, el teu menjar estomanes, parlem de mercats, amb l'Ester Vives. Què tal, Ester?
Hola, molt bé.
Digues-li que una cosa, que no.
No.
Ah, vale.
David, pues sí. No.
No.
Que no és car. Que digues que no, no. Ah. El que anar a comprar al mercat és comprar un producte de qualitat, sí. I si busques el mateix producte de la mateixa qualitat a un súper, doncs segurament el preu serà similar. Sí. L'altra cosa és que vagis a comprar un supermercat amb preus baixos, que també n'hi ha.
En un súper ja sé que no tinc la mateixa qualitat, però la butxaca mana.
I la salut també. I si la salut mana...
La salut, ja veurem això.
Si vols estar sa
no
i estalvi,
provat.
Si vols estar sa i estalvi, vés a comprar al mercat. Ecològic, local, el pagès, quilòmetre zero. No t'ho saps encara, aquestes hores?
Sí, com ho sé? Sí,
encara s'està prenent a les proteïnes.
I això com el Ponset, que ningú ha demostrat encara que hagi de morir.
Això dels mercats municipals és una cosa molt d'aquí. Perquè no... De fet, surts a fora de Catalunya i en alguns països d'Europa no existeix aquesta figura de mercat municipal tal com està aquí a França, per exemple. Munten mercats. Al carrer,
és veritat,
però no hi ha mercats municipals.
Hi ha un mercat central,
potser. Un mercat central, però és que aquí en tenim a Barcelona, per exemple, n'hi ha una cada districte.
Sí, a Barcelona
no?
Hi ha 30, uns 38-39 mercats municipals. Sí, són unes iniciatives molt d'aquí a casa nostra. També a Madrid, per exemple, hi ha el que s'anomenen, es diuen mercados de abasto.
De abasto.
Així com aquí els diem mercats municipals. Però la trajectòria dels mercats ve de fa molts i molts anys, ja des de meitats del segle XIX, principis del segle XX, que es van començar a edificar doncs, aquestes grans infraestructures on els paradistes venien fruita, verdura, de proximitat. Tot això ha anat canviant amb el temps. Els nostres hàbits de consum, en molt pocs anys, han canviat radicalment. Els supermercats, que sembla que hagin estat tota la vida, en realitat són un fenomen bastant nou, dels anys 80... i després dels anys 90, que s'han anat implantant en els nuclis urbans, i precisament va ser l'emergència d'aquests supermercats i de la gran distribució allà als anys 80, que va fer que els mercats, que havien estat tota la vida allà i on sempre havíem anat a comprar, doncs acabessin, no desapareixent del mapa, però sí minvant molt la seva força i la seva presència. Van entrar en crisi tots aquests mercats municipals allà als anys 80 i des de principis doncs, dels anys 2000 s'ha generat un fenomen de dir repensem aquests mercats, remodelem-nos, què podem fer perquè tornin a tenir vida.
I com estem ara mateix?
Doncs ara estem en un procés en el qual s'han remodelat diversos mercats. A més, m'agrada molt que parlem precisament d'aquest tema perquè jo vinc de família de paradistes de mercat.
Parada,
Bueno, jo no, els meus avis i després els meus pares.
Que hi veníeu?
Sí, veníem ous.
Ous? No seran els ous Vives.
Efectivament, els coneixes?
Home, i tant!
A Sabadell hi havia... tres venedors d'ous al Mercat Central de Sabadell, els ous Morera, els ous Espasa i els ous Vives.
Molt bé.
Que tenia la parada la meva iaia i després la meva mare també hi va treballar. Fins que en els anys 80, no, justament en l'època de crisi, doncs com que no venien ni un ou, van haver d'acabar tancant. I bé, és un tema que m'agrada perquè jo també he despatxat al mercat. Era menor d'edat, però allà estava ajudant a la família. En fi.
Estan parlant de com estaven ara els mercats, que han canviat molt i fins i tot podem trobar... És una cosa que a mi em grinyola força. Supermercats a dins d'un mercat.
Sí.
Suposo que ho fan per raons econòmiques.
Sí.
Però...
Aviam, aquest és un dels elements que caracteritza molt el model de mercat de Barcelona. Perquè el model de mercat de Barcelona és un model que té una projecció a nivell internacional. Com abans deies al principi, la ciutat de Barcelona és una de les ciutats que té més mercats per metre quadrat. En el total de la ciutat n'hi ha 38, 39 i justament quan va haver-hi tota aquesta crisi dels mercats, allà als anys 80, l'Ajuntament va decidir invertir per tal de fer-los reflotar. I van pensar una estratègia de refundació, podríem dir, refundació dels mercats municipals. I en aquesta estratègia, un dels elements que es tenia en compte era el fet de que quan es remodelessin aquests mercats, col·locar-hi també un súper. Això que ara comentaves, però no només consistia en això, sinó també reduir el número de paradistes, posar un aparcament a sota d'on hi havia el mercat perquè la gent tingués més facilitat d'accent, posar-hi també restaurants, i aquest model Barcelona, de fet, ha tingut un impacte internacional, i avui en dia hi ha gent d'arreu del món, de tècnics de mercats municipals, doncs, que venen a veure com ha evolucionat aquest model i si té èxit o no.
Clar, perquè tu pots anar al mercat, és veritat, a Barcelona, a fer un tallat i a comprar verdura.
Sí, aquest és un dels elements que avui caracteritzen els nostres mercats. També, com dius, hi ha súpers en el mateix edifici. I el problema del supermercat és que, clar, d'una banda, des de la gestió municipal se'n diu que el supermercat complementa el mercat, perquè en el mercat tu hi tens el producte fresc, hi tens una atenció més personalitzada, i el supermercat es planteja més com un espai on hi ha de tot. Què passa? I abans ho deia el David. Clar, hi ha una qüestió també de preu, perquè en el súper, al ser una gran infraestructura, una gran empresa, una gran multinacional, pot oferir preus més barats. I a la vegada també cada cop més els supermercats es volen assemblar als mercats. I també ens ofereixen, doncs, producte a granel, producte fresc. Aleshores, quin és el problema? Malgrat que se'ns plantegi i se'ns ven el fet que un supermercat situat al mateix lloc que un mercat municipal és complementari, en realitat no és així. Sovint acaba generant una situació de competència pel que fa als preus, i molts paradistes es queixen precisament d'això.
El que passa que també els paradistes han de trobar el seu nínxol, que seria la qualitat i el servei, no? Moltes vegades, perquè una de les gràcies que té comprar al mercat és el contacte amb les paradistes i les paradistes. I aquest, com ho faràs, això? No?
Què, nena? Com és? Què, reina guapa?
Què et va semblar, allò?
Fes-lo d'aquesta manera. I això, que és una cosa que no es pot... És com la Mastercard, que no té preu, diguéssim, però no es pot quantificar, però és un valor afegit que té el paradista, que tenen els mercats, que no té un supermercat. Demana-li qualsevol persona d'un supermercat com s'ha de coure aquell bacallà, que et mirarà amb una cara de dir, mira, no em molesti, no? I això és una cosa que s'ha de treballar, també.
Sí, sí, està clar que l'atenció personalitzada és el valor afegit, perquè els mercats municipals, més enllà de ser un espai on tu vas a comprar menjar, també acabes establint una relació personal tant amb la persona que t'atén, que potser des de fa molts anys hi vas a comprar, i aquella, doncs, relació de tu a tu, com amb d'altres clients que també hi van. Et trobes
quan,
la gent del barri,
quan
xerres...
Quan has de canviar de periodista et sap molt greu.
Clar, i aquest element de vincle.
Sempre he comprat peix allà i ara aniré l'altre.
Si o la davant, verdura o la fruita. Vull peres, però no les té molt bones, i ara he d'anar del costat.
Has de començar a fer-ho des del primer dia i ja està.
Has de canviar de mercat, hi ha 38 a Barcelona.
Potser cau lluny de casa l'altre.
No. Ja està.
No, i el que succeeix també, el que hi ha aquest element diferencial, però les reformes i la remodelació del mercat també ha generat en part algun problema. Perquè si considerem que el mercat ha de ser un espai de trobada, d'oferir el producte, de vestir a la població de l'entorn d'aliments, també s'ha generat una certa, el que en diuen els experts, gourmetització. S'ha convertit el mercat a vegades en una experiència gourmet. Em refereixo a la mesura en què s'han obert, doncs, restaurants, o s'intenta que el producte potser sigui més exclusiu en alguns d'aquests mercats, doncs això fa que també canviï el públic que habitualment hi va, i acaba potser anant a comprar al mercat, doncs, més un públic amb un poder adquisitiu una mica més alt, o aquell que vol tenir una experiència gastronòmica. Hi ha mercats a la ciutat de Barcelona, com el de la Boqueria, que és un clar exemple, on moltes de les seves parades ja no venen fruita i verdura, sinó que estan pensades pels turistes, o també ha passat amb d'altres, com el de Santa Caterina, a prop del Gòtic. I clar, tot aquest procés de remodelació sí que ha donat una nova vida als mercats, però també està generant alguns problemes, no? I que és del que moltes vegades s'han encaixat els veïns en plataformes crítiques, amb aquesta gourmetització, no? Els mercats no ha de ser un lloc per tenir una experiència gourmet.
No, ha de ser un lloc popular.
Clar, per anar-hi a comprar, perquè diguin, escolta, guapa, escolta, guapo, i que tot això que... No? Que t'expliquin com cuinar un bon plat de verdures...
O poder-ho menjar allà, no? Allò que diuen cuina de mercat, doncs el mercat
també,
mateix.
També, però que no es converteixi tot només en una sèrie de restaurants on tenir aquesta experiència.
O que et diguin, torna demà, que demà tindràs tomàquets macos, o ara no agafis aquests, agafes aquells altres, que això en un supermercat és evident que no ho tens, no?
Exacte.
I això s'ha d'incloure també dins el preu que pagues a les coses.
Sí, són productes de qualitat i aquesta atenció personalitzada. I a banda també, un altre dels reptes que avui tenen tots aquests mercats municipals és que a l'hora de marcar la diferència respecte d'un supermercat, un element que està pendent i que també alguns experts han assenyalat és que hi ha aquesta atenció personalitzada, però el producte que s'ofereix a vegades no té tantes diferències o no té per què tenir-ne tantes en relació al súper. Perquè la major part de paradistes d'un mercat compren els aliments, la fruita i la verdura a Mercabarna. I a Mercabarna la fruita ve de l'altra punta del món. Hi ha molta poca producció que sigui local, que sigui de proximitat. Hi ha molt pocs paradistes que comprin directament a un pagès del territori. I precisament potser anant cap a la direcció del quilòmetre zero del producte local, el mercat municipal també podria tenir una diferenciació, com vendre també producte ecològic, que hi ha més demanda, i en alguns mercats tu tens, hi trobes aquesta oferta, en varis mercats de Gràcia en trobes, però jo al mercat de Sant Antoni, per exemple, que també hi vaig de tant en tant, no hi ha cap parada específica que vengui ecològic, no? N'hi ha alguna que té algun producte, però hi ha poc. Aleshores també buscar l'especialització i la diferència respecte al súper, més enllà de l'atenció personalitzada, en la producte local, ecològic, de quilòmetre zero, crec que també seria positiu.
Pregunta, no sé si la podries contestar, però tenim mercats per temps? Tenim mercats municipals per temps? O els estem donant una vida afegida que potser no tindrien si els haguessin deixat una mica en mans de del mercat?
Jo penso que en la mesura en què s'està recuperant l'interès per menjar bé, per menjar de qualitat, cada cop la gent torna a veure-hi la importància o a trobar el gust en anar a comprar al mercat. Jo crec que en part això està passant. Jo me'n recordo quan la meva família va tancar la parada, als anys 80, que és que, clar, anar al mercat era de modé. Era una cosa que només feien els iaios, no? Avui, en canvi, dins aquesta lògica de valorar l'alimentació, anar a comprar al mercat, doncs està vist també com una experiència d'anar a comprar un producte local, de proximitat, i penso doncs que hi ha un espai i hi ha un forat. El perill jo crec que hi ha és que no acabi també convertint-se en una opció elitista, no? la del mercat. De la mateixa manera que potser només hi ha una gent que tendim a anar a comprar ecològic i és important doncs que aquesta opció doncs arribi a més sectors socials, no fem tampoc del mercat una experiència, com dèiem abans, gourmet o de gent que té un poder adquisitiu mitjà o més elevat.
No voldria ser paradista jo de segons quins llocs perquè hauria de prendre decisions complicades, Per exemple, un paradista de la Boqueria que té al davant cada dia milers i milers de turistes i que està venent una cosa que no és pels turistes, ha de fer una reflexió sobre quin model de negoci ha de fer.
El que segurament més que un problema al final individual i del petit comerç també, quan es dona amb aquesta envergadura, com pot ser el del mercat de la Boqueria o a la pròpia ciutat de Barcelona, on el fenomen del turisme és tan important, aquí jo crec que ha d'entrar en joc el paper de l'administració pública, perquè si no un paradista a títol individual, lògicament, voldrà guanyar-se la vida, i és normal que així ho faci. Abans de tancar la parada, doncs em poso a vendre doncs sucs de fruita
fruita tallada
i pica-pica. Això jo crec que és del tot lògic, normal i comprensible, i qualsevol pràcticament ho faria. El que l'administració pública hi ha de fer un esforç per intentar també limitar aquesta turistització, o com es digui, dels mercats municipals, i que pugui tenir un pes molt més important tot el que és la venda per la comunitat i per la gent que viu al voltant d'aquests mercats.
La gent que ens escolta des de Lleida, Girona, Tarragona, potser tot això els sona xino, però la gent que és de Barcelona ho viu molt, no?
Sí, la realitat segurament també és una altra, però segurament també molts d'aquests mercats municipals en d'altres poblacions que no són de la ciutat de Barcelona pateixen les conseqüències de la competència també dels supermercats i també es veuen amb la necessitat de tenir un element diferencial. Aquest és el quid de la qüestió.
Un dels canvis importants va ser quan els mercats municipals van introduir l'horari de tarda, també. Que fins feia, ja no fa tan poc, però abans era una mica un problema només trobar-ho obert al matí.
O l'altre element també és què passa amb els típics mercats de pagesos del voltant del mercat municipal, que això durant molt de temps sempre va existir, caracteritzava el mercat, que un cop a la setmana o cada dia, depèn del mercat, tenies el mercat de pagès al costat, després van desaparèixer, jo me'n recordo, durant un temps, i ara s'han tornat a implementar. El que passa és que també els hi posaven a vegades unes condicions des del punt de vista municipal, els mercats de pagès, que no es podien sostenir, i ara, en canvi, s'està recuperant, lligat al interès que també té la gent cada cop en menjar un producte de qualitat i en saber què hi ha darrere del que mengem.
Però també hi ha alguns paradistes a dins que fan la paradeta fora amb un altre producte. Bueno, clar, s'han de reinventar com poden, no?
Exacte. La qüestió jo crec que és com reinventar-se seguint sent un servei públic al conjunt de la població i a la vegada que els permeti guanyar-se la vida. I cosa gens fàcil.
Jo crec que obrir les tardes va ser un error,
Tu creus que
jo
sí?
Jo crec que sí.
Home, que anaves si... a les tardes tu a comprar? Hi ha gent que no hi pot.
Però si, si és als matins, és als matins. Si tu has d'anar a Mercabarna al matí, on sigui, aixecar-te a les 5, fer la parada, pam, tancar a les 3, i a sobre la tarda has de llogar algú perquè tinguis la parada, tens més despesa, el producte és el mateix, si no el vens te'l menges amb patates, jo trobo que ha sigut un...
Home,
vaja, no ho sé. Depèn de quins barris potser sí, però...
Jo ara pensava només com a consumidor, com a
doncs vés al matí, si no tens
el... necessita tenir... És igual que els bancs.
Si no tens el súper, si no vas al súper...
Clar, però jo no vull anar...
Ja, però si, si, si no t'organitzes... Home, hi ha gent que hi va...
Què vols dir, que no m'organitzo?
Tu t'organitzes molt bé, és veritat. Jo no, però quan avui volia anar al mercat, sabia aquest dia aniria al mercat.
O el cap de setmana, el dissabte, per exemple, no hi ha tanta gent.
Tenim rebost avui?
I tant, per descomptat.
Avui més que mai, eh?
Home.
El rebost de la Vives.
Ràpidament, què tenim a rebost avui?
Doncs avui porto un petit reportatge, un reportatge de la gent del 30 Minuts, de la gent d'aquesta casa, un reportatge que es diu Mercats Oberts. I és un reportatge molt interessant, dirigit per la periodista especialitzada precisament en temes de gastronomia, exacte, la Tana Collados i el Víctor Díaz. I és un reportatge que ens explica quina ha estat l'evolució dels mercats municipals aquí a casa nostra, a Catalunya, partint de quatre experiències de mercats municipals a la ciutat de Barcelona. El mercat de Sant Antoni, que fa poc ha obert, tot i que el reportatge és de principis d'any, per tant era abans de l'obertura després de la reforma, el de la Boqueria, el de la Mercè Nou Barris i el mercat del barri de Sants. I per tant, tot això que hem explicat aquí ho tenim amb imatges i amb declaracions de paradistes en aquest reportatge Mercats Oberts.
Molt bé.
Doncs vinga.
Que podem, el podem recuperar a la pàgina web
a la carta de la corporació.
Molt bé, Esther, moltes gràcies.
Un plaer.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme
makes my day. Everything I need here today. Doncs aquest ha estat el Sants i Estalvis que us hem proposat avui. Tant si l'heu baixat per podcast, moltíssimes gràcies, com si l'heu sentit a través de l'FM de 3 a 4 de la matinada. També moltes gràcies, felicitats per estar desperts.
Tant,
no sé què esteu fent, si esteu treballant o què, o si teniu un somni, qualsevol cas aquí
però
estem.
Però són les 4, desperta, són les 4, són les 4.
Són les 4, encara falten moltes hores per llevar-se. No. A Ricard Portal, control tècnic, David Olivares, moltes gràcies.
Tu les sents totes, Adam.
I un servidor, Adam Martín, ens tornem a reveure i a sentir la setmana vinent. Recordeu que podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu sans@catradio.cat i a través del Twitter i l'Instagram, que és molt mono, moníssim, que és @sansiestalvis. Gràcies, fins la setmana vinent. Dancing to the rhythm of a rhyme makes my day. Everything is here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. I am aware and feel.